Ràdio Arenys, aquí i amb tu. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha lamentat aquest dimecres la mort del divulgador científic Eduard Punset als 82 anys d'edat després d'una llarga malaltia. En aquest sentit, ha destacat la seva feina de gran divulgador i la seva implicació amb el procés d'independència de Catalunya. El cap de l'executiu català també ha recordat que va rebre el 2011 la Creu de Sant Jordi i ha explicat que ha enviat les seves mostres de condol a la família. Perilla la continuïtat de les beques estudiantils de col·laboració de la Universitat de Lleida. Inspecció de Treball ha posat en dubte la qualitat formativa i laboral d'aquestes després d'interrogar 200 becaris. Anna Martín, una UU, Lleida Ràdio.
El col·lectiu d'alternativa d'estudiants de la UDL ha reivindicat la importància d'assegurar la continuïtat de les beques, tant d'unitats com de caràcter específic. Josep Maria Jiménez, del Consell de l'Estudiantat, ha explicat com aquests ajuts permeten compaginar els estudis amb un treball formatiu.
El que Inspecció Laboral està qüestionant és la relació que hi ha entre els estudis i la beca de col·laboració que fas. Per exemple, un estudiant del grau en dret no hauria de poder estar treballant, col·laborant amb una biblioteca. Per què? A la biblioteca, en teoria, només hi poden treballar estudiants de biblioteconomia i documentació, que aquí a la UDL no n'hi ha. Tot estudiant universitari ha de saber com funciona la biblioteca, com se busca jurisprudència, com se busquen articles, com se busquen els llibres de forma eficaç.
La vicerectora d'Estudiants, Neus Vila, ha lamentat que aquestes beques universitàries puguin desaparèixer.
Si les universitats hem d'assumir costos molt grans per això, evidentment, les universitats públiques amb això no podríem. Per tant, penso que és una acció que cal repensar-la. Estem en negociacions també amb el Ministeri de Treball, però evidentment les inspeccions van fer parcel·ladament la seva feina, la feina que pel que sigui tenen encomanada, però jo crec que això surt d'una confusió entre quin és el verdader valor i el significat d'aquestes beques.
Algunes de les beques de col·laboració consisteixen en informació i orientació universitària, suport al professorat o relacions internacionals.
I ara anem fins a Platja d'Aro perquè aquesta ciutat tindrà un nou geriàtic. Televisió de Costa Brava ens informa la Núria Cucharero.
Bona tarda. Castell-Platja d'Aro disposarà d'una nova residència per la gent gran en un futur proper. Es tracta d'una residència per la gent gran privada que disposarà de places concertades. Es preveu que la residència tingui una capacitat per 77 usuaris en règim d'acolliment i 15 en centre de dia. Una vegada construït el centre, l'empresa que gestiona el geriàtric sol·licitarà a la Generalitat la concertació d'algunes places. Segons les dades que avui es tenen, el Baix Empordà Centre té una demanda important de places per centres de gent gran. Davant el volum considerable de persones que tenen sol·licitada una plaça en un geriàtric, es calcula que el nou centre, que ja s'ha començat a construir a Platja d'Aro, podria dir centena de places concertades, sobre les quals tindrien prioritat els habitants del municipi i les poblacions de l'entorn. El nou centre per la gent gran, ubicat molt proper al centre d'atenció primària, ja ha començat les obres de construcció. Es preveu que entri en funcionament a finals d'aquest mateix any.
I fins aquí les notícies.
Notícies en xarxa.
Far, amb Josep Maria Cano.
Una de les persones que participen en aquesta iniciativa de Reels Fundació, com ens ha explicat fa una estona el seu president, és Vicent Partal. Ara fa dos minuts ha penjat un tuit on es veu una fotografia d'en Vicent Partal i on es llegeix amb un altre senyor i diu: us presento, de fet, diu, us presenta, perquè és, com sabeu, és d'arrel valenciana, Gabriel Pérez Barrachina, viu al carrer, a l'Avinguda Roma, i durant les dues pròximes hores farà servir el meu Twitter per enviar missatges als polítics de Barcelona a la campanya Vot Invisible. Us demana que seguiu el que us explicarà. Ningú dormint al carrer és l'etiqueta. Per tant, a partir d'ara ho podeu seguir a les xarxes socials. Vicent Partal és un d'ells. Nosaltres, doncs mira, ho monitoritzarem a través d'aquesta compte i tota aquesta experiència, però n'hi ha 19 més que podeu seguir. Per un costat això, i per l'altra banda, si sou motoristes, aneu en compte que sapigueu que els Mossos d'Esquadra, des del dilluns i fins al proper diumenge, fan una campanya especial de controls a motoristes. Què vull dir amb això? Doncs que us trobareu controls de Mossos per les carreteres, on us demanaran que porteu l'assegurança, que porteu la ITV, aquells que tingueu una moto que hagi de passar la ITV, que porteu el casc homologat, que no aneu en xancletes, van a la recerca de xancletes i pantalons curts, poca broma. És a dir que, en aquest sentit, ja no només es tracta de portar els papers, que els hem de dur tots, l'assegurança, etcètera, etcètera, sinó també, sobretot ja de cara al cap de setmana, compte els que aneu en xancletes o els que porteu pantalons curts, perquè us caurà, no sé si una multa o un avís, però és el que estan fent els Mossos aquest cap de setmana. Jo crec que, per què no explicar-ho, si serveix perquè tots extremem les mesures de precaució, no només aquesta setmana, sinó la resta de setmanes de l'any. Així comencem aquesta darrera hora del programa d'avui, però no per ser la darrera, és la menys interessant.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Ha arribat a fer el moment de fer el preu del peix. L'Ivan Fernández, que està a tope, ha anat cap a la cofradia. De fet, està en contacte ja amb la cofradia de Vilanova i la Geltrú per oferir-nos el preu del peix. Ivan, hi anem?
Avui baixem cap a la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú i saludem aquesta hora de la tarda el seu venedor, Josep Egea. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Com ha anat l'inici de la setmana? Meitat de setmana, però més o menys com va?
De moment, força bé. Força bé al matí, el bon temps ens acompanya. No hi ha una gran quantitat de peix, la veritat és aquesta, tant de sardina com de seitó, però, bueno, no ens podem queixar.
Quines són les espècies que més s'han capturat?
El que portem de setmana, les habituals, sardina, seitó, i a partir d'aquí, pues, tot el més, tant el lluç, la sípia també es comporta bastant bé, el pop, la bròtola, etcètera.
Entrem en un moment de l'any, Josep, en què veiem que algunes espècies comencen a mostrar cansament, com és el cas del moll. A què es dona això?
Bé, principalment a que hi ha dos factors. Primer, que ja es va modificar la zona on el fons on es pot pescar, i llavors, clar, les barques han de pescar una mica més enfora, i per tant el moll, que és una espècie que està més a prop de la costa, pues, no es pot pescar tan fàcilment, per entendre'ns. I segona, que el moll, la seva quan comença a haver-n'hi més és a partir del setembre. Per tant, des del mes de setembre fins ara se n'han pescat molt i ara comença a baixar la quantitat per lògica.
Està passant el mateix amb la gamba, perquè hem vist que aquesta setmana ha anat una mica justeta, també la gamba.
Bueno, la gamba no és... La gamba no té una lògica com tenen aquestes altres espècies. La gamba d'aquí a aquí te'n surt molta, d'aquí a aquí manca, no? Vull dir, i la veritat és que ara portem un parell de setmanes que, tot i que està rondant els 1.000 quilos, però és una mica just per les barques que s'hi dediquen.
Es venen bé, però? És a dir, surten a bon preu?
Sí, surt un preu bastant interessant. La gamba grossa, per exemple, la setmana passada va estar rondant els 66 euros i la mitjana els 40 euros. Dia una mica més car, dia una mica més barat, però bueno, és una... El que passa que, esclar, la quantitat, al ser justa, pues, llavors, lògicament, la rentabilitat és menys.
Ara parlàvem, Josep, de dues espècies que han anat una mica fluixes aquesta setmana. Tot el contrari en el cas del peix espasa i la tonyina, també. Molt bé aquestes dues espècies. Per què unes tan bé i per què unes altres tan fluixes?
Bueno, això són peixos de temporada. Mm-hmm. Per tant, ara que comença el bon temps, sobretot a l'emperador, el peix espasa i també la tonyina, però és quan comencen els palangrers a anar a buscar-los. Tot i així, t'haig de dir que el peix espasa, principalment a prop nostre, no el troben, ni se n'han d'anar passades les Illes Balears. Per tant, els palangrers que es dediquen a aquest ofici pues surten, no sé, per dir-te, diumenge o dissabte i només fan una venta sola. Només arriben dimecres, dijous, divendres, només tenen temps, o sigui, tenen que estar pescant 2-3 dies allà ben lluny per arribar aquí i vendre-ho tot en un dia.
Però acostumeu a marxar tan lluny per pescar o és només en aquest cas?
No, normalment només, a primera, només és en aquest cas, i segona, aquestes mateixes embarcacions, lo normal és que es desplacin un dia, o sigui, surten a pescar per dir alguna cosa dilluns i venen dimecres, surten a pescar dimecres, venen divendres, 2-3 ventes a la setmana. Però ara, clar, es troben amb això i tenen que anar fins allà per poder treballar.
Finalment, Josep, quina previsió teniu per la resta de la setmana?
En principi, bé. En principi, el temps serà bo, sembla ser tota la setmana, per tant, tothom podrà treballar i altra cosa ja és el que es pugui pescar. La gamba continua estant molt, molt justa, aquests 2 dies que hem passat, dilluns, dimarts, avui veurem, i la resta d'espècies dintre d'una normalitat absoluta.
Doncs Josep Egea, venedor de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta tarda i fins la propera.
Molt bé, bona tarda.
Fins després. A reveure.
A reveure, molt bona tarda. Gràcies també, Ivan, per haver-nos apropat avui al preu del peix des d'aquesta confraria.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix. Històries de mar.
Durant tota una època, i no fa pas masses anys, quan es parlava del port de Tarragona, sempre es referenciava l'arribada de vaixells militars, la presència de vaixells de l'Armada Espanyola, fins i tot de vaixells de l'OTAN, aquell acord que va signar l'estat espanyol per ingressar a l'OTAN i que va fer que a Tarragona hi anessin diferents vaixells, amb fins i tot de marines, no?, que anaven per la Rambla i tal. Sembla que aquí hi ha més mite que no pas realitat numèrica. Hi ha algú que s'ha dedicat a recollir una miqueta la història del pas dels vaixells militars pel port de Tarragona. I avui volem trencar mites, explicar realitats i generar interès. Qui ens pot presentar aquest algú que jo deia és en Daniel. Daniel.
Doncs sí, és un historiador i a més investigador naval que, com bé dius, Josep Maria, ha treballat molt bé tota la part de la història de les embarcacions militars que han atracat des d'abans del 1900 i fins al port de Tarragona. Ho va fer primer en un llibre on parlava directament de l'Armada Espanyola, però ara n'ha presentat fa pocs dies un segon que parla directament d'aquests que feia referència als estrangers. Ens acompanya avui al Far Antonio Moreno.
Antonio, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I encantat de saludar-lo. Clar, una de les qüestions és aquesta, no? Potser més mite que realitat.
No crec que hi hagi cap mite. Simplement entrades de vaixells militars i condicionat per les situacions internacionals, no?, de guerres o de paus i tal. Però de mite no cal mite.
Anem a explicar una mica, doncs, senyor Moreno, la realitat durant aquest una mica més de segle d'història de vaixells militars estrangers que han passat pel port de Tarragona. Vostè fa una investigació basada i a partir dels registres del port. Què expliquen aquests registres dels ports quan una vegada els interpreta?
Bé, doncs, el port porta un registre ja des del segle XIX, molt abans, que per cert són difícils de llegir per l'escriptura que s'empleava llavors, saps? Bueno, la qüestió és que a partir del 1897 hi ha un dia l'Ibero Diari, d'aquí hi havia una entrada de vaixells anglesos, però importantíssima, i així vaig començar la investigació. Vaig anar al port I en efecte, allí és, cada vaixell entra marcant el militar, però està marcat el dia d'entrada, dia de sortida, el moll d'embarcament i els metres que ocupa. En el cas de marcant es posa inclús les dades de preus que paguen per l'amarrament, amb els militars no, que estan exents, tant espanyols com estrangers. Aquesta és la font primària, que és anar al port a veure aquestes entrades i sortides, a l'arxiu del port, i l'altra és complementar amb la notícia que donava la premsa d'aquestes arribades de vaixells.
Això sí que és cert, per això Josep Maria feia referència que possiblement el port de Tarragona no hagi estat el port més destacat per ser un port militar, just al contrari. La presència militar del port de Tarragona en el segle passat va ser molt menor que en d'altres ports a la Mediterrània.
Exacte, això mateix. Per això m'ha sigut més fàcil fer-ho, també. Perquè no hi ha hagut, en total, 287 vaixells amb aquests 117 anys o així.
Que són molt iguals a la presència de l'Armada Espanyola, després, si li sembla, ho comentem. Ens fa referència a aquest més de 280 vaixells, que majoritàriament, la gran majoria, provenen de països molt determinats, és a dir, que els britànics o els francesos podríem dir que són els que més van freqüentar el port de Tarragona.
Això mateix. I després es podria fer el bloc francès i el bloc nord-americà. I després ja els segueix a bastanta distància els italians, amb unitats més menors, i després algunes armades amb una presència pues, testimonial, pràcticament. Holanda, Bèlgica, Argèlia, Suècia, ja, aquestes han tingut una o dues entrades o més, i Alemanya també.
Quin paper,
és molt poquet.
Quin paper jugava el port de Tarragona en el context de la Mediterrània? És a dir, per què venien al port de Tarragona i no, per exemple, al port de Barcelona, que és més gran, o fins i tot al port de València, que també és una capital.
Ah, això mateix. Sí, doncs pues mira, això mateix, mira, hi ha hagut casos que arribaven flotilles molt importants i clar, era per repartir la càrrega dels ports i llocs d'amarrament. I Tarragona pues, era com la resta, no? Però clar, ja donava pues, una certa importància al port encara que vinguessin destructors quan a Barcelona anaven portaavions i creuers i tal, i a València i a Palma, no? I aquí era un lloc més residual. De totes formes, la sort de Tarragona que he tingut jo ha sigut de les grans facilitats que hi ha hagut per part de l'arxiu del port. Clar. Quan a Barcelona no es pot fer una cosa així. Ja m'han dit molts investigadors de Barcelona que és impossible accedir a arxius allà. Encara aquí a Tarragona ho tenim fantàstic.
És a dir, que només li ha calgut demanar permís, entrar a l'arxiu i anar apuntant, anar escrivint i anar investigant d'alguna manera.
Perfecte. I després anar a la biblioteca, obrir el diari per aquella data i fer fotos de les fulles i a casa ja pues, resumir-ho o posar-ho íntegre, no?
La presència de vaixells, de bucs de militars a Tarragona, ara em quedo més proper, si vol, després anem al 1900, però cap als anys 50, cap als anys 40, cap als anys 50, si jo no vaig mal equivocat, va aportar molt a Tarragona, no? El fet de que vinguessin nois militars d'altres llocs del món en un moment on aquí hi havia una dictadura i, per tant, hi havia també un tancament de fronteres, va aportar molt. En algun lloc, algun cop, he llegit que, per exemple, la Coca-Cola va entrar a l'estat espanyol per Tarragona, precisament, i gràcies a l'arribada de bucs de la Marina Americana.
Escolta, què has dit? Així és. L'impacte emocional i econòmic que va haver per la primera arribada de dos destructors l'any 52, va ser exactament el que dius tu. Coca-Cola, xiclets i altres golosines, no?, que portaven aquesta gent. Perquè això mateix, Espanya, doncs ja saps, estava aïllada del món degut a la dictadura del general Franco i pràcticament des de l'any 36, que van ser els barcos estrangers que van venir aquí per repatriar gent que volien marxar de la Guerra Civil, fins a l'any 52 doncs, van passar, doncs ja ho veus, bastants anys, que era un complet desert. Hi ha fotos a l'arxiu del port en què es veu la falta de moviment comercial. Clar. Saps quan als anys 20, per exemple, veies unes fotos que surten al llibre ple de bucois de vins, ja saps, d'exportació de vins, i als anys 40 o així, un desert, totalment.
Que fort.
I ja t'ho dic, a l'any 52 allò ja va obrir la via, i ja sabeu que també hi va haver aquella ajuda nord-americana de formatge, de mantega.
Sí.
I altres coses que ens ho donaven als col·legis.
És a dir, arribaven els vaixells i donaven a les escoles tot aquest tipus de productes.
Sí, jo crec que els productes aquests alimentaris no és que vinguessin amb el vaixell, sinó que suposo que jo conviaven per avió i tal, i des de Madrid a Barcelona ja ho devien repartir en camions, perquè els vaixells que venien un destructor no podia carregar quasi res. Clar. No estava per això. Però sí, va ser un impacte.
Digui.
No, no, ja està, que això, que va ser un impacte tremendo, I va revitalitzar el comerç, també.
Apuntava que portava productes per la gent d'aquí, de Tarragona, però també en moltes ocasions el territori havia de proveir de productes aquests bucs, perquè evidentment feien recorreguts de llarga durada i en moltes ocasions Tarragona ciutat no tenia suficient per poder abastir-los.
Molt bé. En aquest cas tindríem que anar ja a mitjan als anys 20, ja, des del 1897 precisament, fins als anys 30, en què la Royal Navy britànica ja tenia la base aquesta de Malta i des d'aquí pues, dominava tot el Mediterrani, i llavors pues, venien unes flotes importantíssimes, tant a Barcelona com a Tarragona. Llavors Tarragona sí que va tenir importància. I llavors pues, venien 15 o 16 vaixells de grans tonelatges i Tarragona no podia vestir el que necessitaven aquestes dotacions. I tenien que demanar menjar a Valls, al Vendrell, a Reus, i perquè aquí no és una ciutat molt petiteta, Tarragona.
Per tant, tenia importància també l'arribada de cara a l'impacte econòmic del territori, això parlem de principis del segle passat. Comenta el seu llibre que els vaixells de la Marina Britànica són aquells que segurament, en la història del seu llibre, tenen més presència, perquè també han estat més a la ciutat, perquè eren, en aquell moment, un exèrcit en el qual mostraven que dominaven el món a través de la mar, no?
Ah, això mateix, sí, ja, així és. Així és. La talassocràcia, que es diu. Aquesta paraula pues, defineix això, el domini del món a través de la marina de guerra. De totes formes, pensem ja que Cartago i Roma ja van incidir en el seu poder naval també, a part del terrestre, no? Però les operacions navals ja cartagineses i romanes pues, ja van ser importantíssimes, a pesar de que era més principal els exèrcits terrestres, no? Però déu-n'hi-do el poderio naval que tenien amb la talassocràcia aquesta.
Quan arribaven els vaixells, clar, evidentment s'havia de muntar tot un contingent de seguretat al seu voltant. És a dir, aquí també hi havia tota una feina del propi port de Tarragona de no només garantir l'amarratge, sinó també garantir un cert espai segur pel vaixell i per la tripulació, no?
Això mateix. De totes formes, això es va veure agreujat a partir dels atemptats aquests de l'11S de Nova York. Llavors ja va ser increïble les vides de seguretat. De totes, jo diria que als anys 20, amb aquestes fotos britàniques, als anys 30, no hi havia tant de cuidado, diria jo, perquè amb les fotos no es veu cap guàrdia ni es veu res. Es veuen les barcasses aquestes de marines anglesos baixant allí a l'escala real i no veus cap carabiner ni cap res.
Val.
Jo diria també inclús que als anys 50, quan va començar a vindre la US Navy nord-americana, també feies algun carabiner, alguna coseta, però la gent de Tarragona podia arribar al costat del vaixell i parlar i demanar allí amb els mariners. Jo diria, doncs, això, que la cosa es va agreujar a partir del 2000 o així, cap aquí. Bueno, inclús va incidir en que les dues últimes entrades del John Fitzgerald Kennedy va visitar. El van posar al moll de Cantàbria per mides de seguretat.
Senyor Antoni, ara parlava precisament d'algunes fotografies. El seu llibre recull moltes fotografies d'aquests icònics vaixells dels diferents exèrcits, de les diferents marines internacionals que van passar pel port de Tarragona el passat segle. Com ha estat també la recerca fotogràfica? Perquè no sé si hi havia prou documentació, si ha hagut d'anar a tocar portes a l'estranger per trobar fotografies, si és tan fàcil com aquí o no trobar aquesta documentació gràfica, perquè ja ens ha dit que la documentació escrita dels registres al port doncs no li ha costat massa. A nivell fotogràfic, com ho ha pogut aconseguir, això?
Sí, una bona part també ha sigut a través de l'arxiu, l'arxiu del port. Té una documentació increïble de bona, amb fotografia blanc i negre, i últimament en color, no? Però una bona part del llibre està alimentat per les fotografies també de l'arxiu del port. I posar-se en contacte pues, amb les webs estrangeres, o sigui, si per exemple vols una foto del Kennedy, per exemple, pues, els escrius amb ells, no? I l'importantíssim de la marina nord-americana és que el primer contacte que vaig tindre em van dir, escolti, pensi que qualsevol foto feta per un membre de les forces de l'armada nord-americana és de domini públic automàticament. O sigui, pot usar vostè el que vulgui dels nostres arxius. Inclús els arxius nacionals, també vaig contactar amb ells. I després també vaig anar preguntant també a Anglaterra, a França, i mai he trobat cap problema. La gent de qualsevol vent, per exemple, els amics dels submarinistes francesos, s'han portat meravellosament. I he fet unes bones amistats. També inclús un dia vaig demanar una per un vaixell vaig demanar un permís i m'escriu, diu, Google Translation, soy de Moscú y soy tu amigo Iván. Jo li vaig escriure en anglès.
Tant, fins i tot, fent amistats fins i tot amb persones que vostè desconeixia abans de posar-se en...
Totalment. Això mateix, fixa't, inclús una senyora d'Austràlia, tu, que vaig demanar permís, que jo no sé qui era, però vaig demanar permís per una foto molt bonica que hi havia, i d'Austràlia em va contestar dient que ningún problema, senyor Antonio, úsela como quiera. I, por cierto, que m'he enterado que havia unos atentados en Barcelona i en Cambrils. ¿Está usted afectado? Digo, no, gracias. Saps que va coincidir amb els atentats, que és increïble, d'Austràlia, això.
Déu-n'hi-do, escolta'm, per tant, has fet amics i tot, durant tota aquesta cerca.
Sí, mira, per cert, un dels vaixells d'aquests me vaig fer molt amic del president de l'Associació d'Extripulants i he anat dues vegades als Estats Units convidats per ell.
Jolín.
Amb les seves tenen ells unes reunions anuals, cada vaixell dels Estats Units, quasi tots, tenen una associació d'extripulants. I cada any se reuneixen, tots els vells amics, amb una diferent dificultat dels Estats Units, i jo, mira, he tingut la sort de fer aquest amic i hagués anat més vegades, però ja tu ves. És una palissa 9 hores de Barcelona a Washington o a Miami, saps? Però encantador és anar allí. Clar, entres en un altre món, ja tu que jo...
Antonio, doncs, escolta'm, en tot cas, escolti'm, perdó.
No pots tractar de tu, clar que sí.
Ha estat un plaer parlar amb tu. Tornarem a fer-ho, eh? I voldrem conèixer més històries de vaixells de guerra i tota aquesta mena de xarxa que hi ha arreu del món. Antonio Moreno, sí, historiador, que vagi molt bé.
Escolta, per cert, hi hauria una puntualització. No me puc dir historiador perquè no he fet la carrera d'història.
Bueno, doncs investigador d'història. Que vagi
investigador naval.
Vale, fem-ho així. Una abraçada. Gràcies, Antonio.
Molt bé, amics, una abraçada. Adéu, que vagi bé. Segueix la llum de Prat.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compromís amb l'Escala. Víctor Puga.
Candidatura de Progrés.
Potenciarem el turisme esportiu a través de la promoció de l'Escala com a destinació.
El recolzament a l'esport base serà una de les nostres prioritats.
Tenim una població dinàmica que cal seguir potenciant en l'àmbit educatiu, cultural, turístic, urbanístic i esportiu. Sempre tenint en compte que les persones han d'ocupar l'espai central del nostre projecte. Dóna'ns el teu suport. Vota la nostra candidatura. Vota Candidatura de Progrés. Víctor Puga.
La responsabilitat ambiental i social és necessària.
Actuem localment, pensant globalment i amb un fort compromís amb la llibertat del nostre país.
No ens fa por el futur. Som aquí per millorar-lo junts, perquè som gent com tu, gent de l'Escala.
Benvolguts escalencs i escalenques. Soc en Robert Bosch i, com sabeu, presento la meva candidatura a l'alcaldia de l'Escala amb Junts per Catalunya. Ho faig conscient que l'Escala necessita un projecte ambiciós d'atenció i serveis a la gent gran. Un projecte d'oportunitats pels joves i d'habitatge accessible. Un nucli antic dinàmic amb circulació oberta. Un projecte educatiu més ampli i una política urbanística respectuosa amb l'entorn. I aquest projecte impulsem amb un equip d'empresaris i treballadors al vostre servei. I en el moment històric que vivim, necessitem un govern compromès amb la defensa dels interessos del país. És per això que us demano el recolzament a Junts per Catalunya, a l'Escala i al president Puigdemont a Europa. Aquest 26 de maig, fem poble i fem país amb Junts per Catalunya. El futur és avui.
Joc de neguit i he anat dalt del turó, no era de dia ni era de nit. En un cel torna solat, despullats de vanitat, hem volat des del turó. I aquesta nit des de allà dalt l'he vist, que no es feia fos, però també sabut pas veritat. I aquesta nit des d'allà dalt l'he vist, que no es feia fos, però també sabut que no era pas veritat. Tururu.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
El Sindicat de Metges de Catalunya ha fet un avís públic avui mateix, d'alguna manera posant de manifest que s'havia arribat o havien arribat a un acord amb l'ICS a finals de l'any passat per desconvocar un seguit de mobilitzacions a canvi d'un seguit de compromisos. Augmentar el pressupost en sanitat, garantir que doncs, els facultatius estiguin determinades hores atendent a la gent i no més, garantir bueno, unes certes condicions que doncs, no s'estan donant. I no s'estan donant per diferents motius. Ha estat un toc d'atenció que no ha passat desapercebut a l'equip del FAR i del qual ens hi volem aturar un moment per conèixer exactament en quin moment i en quines són les condicions que troben a faltar el seu compliment. És per això que saludem a Carolina Roser, que és delegada d'Atenció Primària de Metges de Catalunya. Senyora Roser, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Del que es desprèn de la nota que hem llegit, feta pública avui, diguéssim que l'acord ha quedat en paper mullat, perquè passats uns mesos l'administració pública pràcticament no ha complert cap dels seus compromisos.
Bueno, aviam, això... és molt irregular, el compliment de l'acord. No podem dir que no l'estan complint en absolut, perquè no és veritat. Sí que hi ha territoris que s'està complint i força, i també depèn de quins punts de l'acord. I després hi ha territoris o inclús centres d'atenció primària concrets on no s'està complint gens. Aquí hi ha diversos factors, no?, a tenir en compte. Jo crec que hem de diferenciar sobretot entre els llocs on el compliment no és al 100%, perquè hi ha dificultats de manca de metges molt evidents i que això evidentment limita el compliment de l'acord, però les direccions de la zona estan fent tot el possible perquè es pugui complir i estan intentant fer que les places de medicina de família i de pediatria siguin atractives perquè els metges puguin venir. O sigui que això seria una forma d'incompliment, no? Quan, malgrat totes les condicions, intentem que siguin el més favorables possibles, però ens falten metges. I després, un altre cas seria el dels centres d'atenció primària, inclús territoris, on els càrrecs intermitjos, direccions d'atenció primària o dels mateixos avis no volen directament implantar les mesures acordades, com respectar el temps per visita, com limitar el temps assistencial a les 30 visites més o menys... Mm-hmm. Aquí és un tema d'actitud de les direccions i no de condicionants externs que a vegades no són tan fàcils de manegar, no? No depenen tant dels directius de l'Institut Català de la Salut. I després, a banda d'això, bueno, hi ha algunes parts de l'acord, com per exemple els estudis de càrregues que s'havien de fer de pediatria, que havien d'estar el 31 de gener, doncs encara arribarem a finals de maig i encara no s'ha publicat l'estudi de càrregues de pediatria. O sigui, hi ha tota una part de l'acord que el problema és que va molt lent en la seva implantació, que pensem que aquí l'Institut del Català de la Salut sí que podria fer un esforç per alleugerar tot aquest procés, perquè, evidentment, quan més es retarda tot... més temps estem patint la sobrecàrrega de feina i com sempre diem, doncs, durant tot aquest temps els metges es cansen, emmalalteixen i estem posant en risc la salut dels usuaris, evidentment.
Mm. Per tant, aquí diguéssim que hi ha diverses casuístiques. Una d'elles és la complicació de contractació per part de l'ICS de la gent, bàsicament perquè no hi ha gent per contractar. Em crida l'atenció aquestes situacions que m'explicava ara de càrrecs intermitjos. És a dir, aquí sí hi ha una empresa pública o privada, és igual, l'ICS, que estableix unes normes. M'estranya que hi hagi, o m'estranya, no? Em crida l'atenció que algú pugui fer-ne, bueno, no fer-ne cas, no fer-ne compliment.
Sí, sí, a nosaltres també ens crida molt l'atenció. Jo crec que té que haver un canvi de mentalitat absolut en els càrrecs intermitjos de l'ICS. Hi ha qui ha fet el canvi de mentalitat d'un dia per l'altre, ho ha entès ràpidament i no tenim cap problema. I després hi ha càrrecs que es resisteixen molt a implantar els acords de sortida de vaga perquè hi ha una demanda externa que és la dels pacients que s'ha d'atendre, i si s'implanten els acords de sortida de vaga és més difícil gestionar aquesta demanda externa, però alhora estem oferint molta més qualitat i seguretat pels professionals i pels pacients. Llavors, això ens ho trobem sempre a la vida, no? Hi ha persones que els canvis, sobretot els canvis de mentalitat i d'actituds, els hi costen molt més, però en aquest cas, si és un imperatiu de l'empresa perquè és un acord de sortida de vaga, doncs, evidentment, tant si et convenç com no, ho hauries de poder posar en marxa el més aviat possible.
Hi ha hagut alguna reacció, alguna resposta per part de l'ICS?
Bueno, nosaltres estem notificant aquesta situació i en som coneixedors. Tenim una reunió de seguiment a finals d'aquest mes i veurem quina és la resposta. De moment, resposta oberta respecte als casos més flagrants d'incompliment no n'hem tingut.
Mm. De fet, ara ve una època complicada, no? És a dir, som al mes de maig, d'aquí un parell de mesos o un mes i pico començaran ja el que són els torns de vacances d'estiu, i clar, aquestes complicacions es multipliquen.
Sí, sí, evidentment, perquè les plantilles han de fer vacances, ja evidentment no fem tots vacances alhora, els equips ja s'organitzen per fer els torns de vacances perquè quedi un mínim, però si quan estem tota la plantilla ja tenim dificultats, i de vegades de forma crònica no, ni tan sols estem tota la plantilla, perquè ja són plantilles a les quals ja falten metges de base. Si quan estem tots, o tots els que som, ja tenim dificultats per atendre la demanda, quan estem menys, llavors és molt, molt, molt complicat. I això el que fa és que aquests mesos de període vacacional haguem de treballar molt més apretats, atenem més persones per suplir la tasca dels companys, doblant torns o fent més hores, i això també reverteix en que arribem a la tardor amb unes demores brutals que no es poden cobrir les absències de vacances. Senzillament anem tapant forats els que queden i ja està. I això provoca això, que ja comencem la tardor amb moltíssimes llistes d'espera, i això cada any és el mateix. Sí. Aquí la solució que plantejava l'acord de sortida de vegada era millorar les condicions de feina dels professionals, que puguin treballar amb una mica més de tranquil·litat i de qualitat, per poder demanar a aquests professionals que estan operatius que treballin més hores per suplir la manca de metges. Però, clar, si estem apretant els professionals que treballen el dia a dia, després no els hi podem demanar que es quedin més hores perquè no voldran, evidentment.
Ja. I hi ha un element també que s'està incomplint, que és l'augment del pressupost de la despesa total en salut un 25%, que també estava en els acords del novembre passat.
Sí, o sigui, l'objectiu seria arribar al 25%. Nosaltres entenem que evidentment el pressupost no passarem d'un 16 o un 17% a un 25% de cop, això ho entenem perfectament, que ha de ser una cosa progressiva i planificada. El que esperem és que hi hagi una planificació per arribar-hi en no gaire temps, o sigui, en el plaç de 2, màxim 3 anys. perquè realment aquesta infrafinanciació de l'atenció primària és la que ens ha portat a deixar unes plantilles molt justes de personal i que ha fet que arribem als problemes que estem tenint actualment. Per tant, quan més aviat arribem a aquest 25%, que esperem que l'Institut Català de la Salut pugui planificar adequadament, quan més aviat arribem, millor.
Per tant, diguéssim que avui han fet l'avís, esperem que això comenci a revertir. No es planteja, de moment, a dia d'avui, una vaga encara.
No, a dia d'avui no hi ha res decidit ni concretat.
Val.
Evidentment, primer com a tot, no? Es dona un avís quan alguna cosa no funciona. Ja fa mesos que els estem donant. Aquesta vegada potser l'avís és bastant més contundent perquè passa el temps i les coses no canvien tal qual seria desitjable. I bueno, esperem que hi hagi una resposta en breu, perquè, si no, per part del sindicat és evident que haurem de decidir si volem tornar a prendre alguna mesura de pressió per accelerar aquesta implantació de l'acord, que de fet és un dret.
Doncs veurem finalment, esperem que sí, Carolina, que s'hi posin i ho arreglin ben aviat, que comencin a arribar ja aquests indicis de canvi que, d'altra banda, van comprometre's a implementar. Nosaltres des de la ràdio el que farem serà, evidentment, seguir-ho, si ens ho permeten.
Molt bé, doncs moltes gràcies pel vostre interès.
Igualment, fins a propera, a reveure.
Segueix la llum del far.
I avui volem parlar de gastronomia i per fer-ho ens n'anem cap a Sant Feliu de Guíxols. En concret, volem parlar del peix blau ganxó. Cristina.
Sí, perquè des del passat 17 de maig i fins al proper 16 de juny a Sant Feliu de Guíxols ens està portant a terme aquesta 27a edició, ràpid es diu, de la campanya gastronòmica, com bé deies, del peix blau ganxó. En parlem amb el regidor de Turisme de Sant Feliu, en Salvador Calabuig, i amb el xef del restaurant El Cau del Pescador, en Josep Camús.
Salvador Calabuig, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Sembla mentida que una iniciativa que va començar com una alternativa als anys 90 per sortir de la crisi hagi arribat a la 27a edició i amb la força amb la que ha arribat.
Sí. Perquè el peix blau ganxó, ja ho veureu a mesura que us anem explicant, és més que una campanya gastronòmica. Aquí no només aportem gastronomia, aportem art, cultura, tradició i innovació, i això ha fet que, bueno, que la gent s'hi hagi acostumat i ja sigui una cosa de les que s'esperen cada any.
Déu-n'hi-do. Ho dic, saludem també en Josep Camús, que el tenim al telèfon. Josep, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I és un repte, suposo, això d'intentar innovar cada any amb el peix blau ganxó, no?
Pues sí, vull dir que cada any intentem fer algun plat nou, intentem també, estem recuperant també els plats tradicionals de tota la vida. I la veritat és una campanya, pues, que l'agafem amb molta il·lusió, i aquí els ganxons, vull dir, som de peix blau, igualment que vosaltres els escalencs. Mm. L'escala també és un altre poble de peix blau, que tingui Sant Feliu, pues, és la pesca que tradicionalment s'ha fet sempre, i la veritat és que hem recuperat plats antics, hem fet plats de novetat, i vull dir, cada any ens hem de mirada, pues, d'incentivar, perquè es fa, són 27 anys, vull dir que és la campanya gastronòmica més antiga de les Contrades, juntament amb la Gravinada, i, esclar, intentem fer, pues, com més millors plats possibles per atraure, pues, també el client i per ensenyar-los, pues, les tradicions i la gastronomia de Sant Feliu.
Com bé dèieu, és més, no?, que una campanya gastronòmica, i això també inclou, doncs, diverses activitats al voltant. Precisament aquest cap de setmana ja va ser el tret de sortida, el dia 17. Salvador, ja vam tenir un taller de pesca sostenible, per exemple.
Sí, aquest any ens hem posat d'acord amb les confraries de pescadors de les comarques de Girona i ens van portar uns tallers. Però penseu que el peix blau, quan va néixer fa 27 anys, va incorporar art, i cada any tenim una escultura o una ceràmica o una pintura d'algun artista de Sant Feliu de Guíxols. Aquest any tenim una pintura d'uns barats d'en Carles Piqueres. També penseu que la mostra de cançó de la taverna de Sant Feliu va sortir també de la iniciativa del Pis Blau. I això perquè en aquella època, entre d'altres, en Josep Camós va tenir molta empenta i no només es van dedicar a la cuina, sinó que amb en Josep Camós i 4 o 5 més i el regidor de turisme d'aquella època, que també era jo, fixeu-vos bé com van les coses, he deixat de ser uns anys, eh? Josep Camós hi ha estat sempre. Jo vaig estar al principi i torno a ser ara. Ens en vam anar a Andorra, ens en vam anar a Bilbao, ens en vam anar a Barcelona, ens en vam anar al Moll de la Fusta, allà, a on fos, a fer les primeres campanyes del Peix Blau. I en aquella època havíem d'explicar que el Peix Blau no era dolent. No és que fos bo com ara, que és una meravella, no. Havíem d'explicar que no era dolent, que anava bé per la salut. Fixeu-vos com ha canviat les coses.
Sí, però ara, per exemple, és preuat, però abans no es reconeixia tant, no?, aquesta espècie de peix.
No. Ara el problema que té, que el tenia abans o que el continuo tinguent, és que és barat. No és car. I és un plat que, per posar-lo a les taules dels millors restaurants, costa molt. Això ho hem aconseguit aquí a Sant Feliu. Però quan van anar a fer la campanya a Bilbao, se'ns en van enriure, dient, home, aquests es volen fer creure que el Peix Blau és una meravella, que ells en diuen Verdel, del barat,
sí.
I no es pot comparar amb el nostre peix d'aquí del nord. I bueno, això va sortir en el diari, deia, i això va fer que, bueno, que tothom ens anés a veure, estàvem en el Port Inglés de Bilbao, que sí. Tothom ens anés a veure que eren aquells de la Costa Brava que venien a Bilbao a vendre peix blau. Bueno, és una cosa que nosaltres hem anat usant des de fa molts anys i se'ns ha reconegut.
Jo tinc un dubte, és un dubte molt bàsic, eh? Ja em perdonareu, però què és el ganxó? Peix blau, ganxó. Per què ganxó?
Ah, ganxó. Ganxó vol dir de Sant Feliu de Guíxols. Sant Feliu de Guíxols són ganxons. Nosaltres sou escalencs, nosaltres som ganxons. Per això el peix blau, ganxó. El peix que promocionem no és tot el peix blau, és només el peix blau que arriba a la nostra confraria de pescadors. Per tant, no hi ha peixos, per exemple, com el salmó. És un peix blau, però que no, nosaltres no en pesquem. Hi ha tonyina, hi ha barat, hi ha sardina, seitó, el que sigui, sonso. I és també el peix nostre de Sant Feliu de Guíxols.
I precisament també és una bona excusa, no?, per incentivar el comerç local, perquè si ho tinc ben entès, hi ha un concurs en marxa, doncs, que fa precisament que tots els visitants i veïns també, doncs, reactivin el comerç local ara mateix,
exacte,
aquest mes de maig,
sí,
i juny.
Sí, tenim un tracte amb l'Associació de Comerciants, d'Associacions i Prisma, i ells, per un tant per cent de compra, els hi donen unes butlletes per participar en un sorteig de sopars i dinars de peix blau. I bé, bueno, és una cosa... Sempre hi ha alguna cosa lligada amb el peix blau. El comerç sempre hi ha sigut, a vegades també fem tallers, a vegades fem altres activitats, com per exemple anar sota aigua, anar a buscar... Això ho vam fer fa uns anys, anar a buscar pi d'aquells que tenim pensa a sota aigua, i és un altre incentiu més. És a dir, és més que una campanya i relacionem, doncs, bona part de la promoció de Sant Feliu de Guíxols amb el peix blau, amb la nostra cuina tradicional.
Josep, tu que portes 27 anys aquí, vinga, vale, dale que te pego amb el peix blau, ganxó, hi ha hagut canvi? És a dir, hi ha hagut canvi en la tipologia del peix, en la seu... en el pes, en la mida, o estem igual que el primer dia?
Sí, no, més o menys estem més igual, el que passa que últimament amb la pesca, pues, malauradament, s'ha explotat una mica massa, l'anxova pues, no té la mida que hauria de tenir per salar, perquè últimament s'està salant, vosaltres ho sabeu tant o més que nosaltres, amb l'anxova de lo que és del Cantàbric, però l'anxova aquí és petita, no acaba de fer la mida, ara sembla que aquest any està sortint una anxova que realment és de mida. Jo ja n'he salat, perquè aquí a casa ens la salem normalment, l'anxova ens la salem nosaltres, que és la primera anxova d'aquí, que el que és sardina i el barat, pues sí, està sortint pues, a la pesca pues, normalment de sempre. Aquest any jo crec que ha anat molt bé aquest paro que han fet biològic, aquesta veda d'un mes i pico que s'està fent, que és una cosa que, vull dir, si nosaltres volem conservar el nostre Mediterrà, doncs tenim que parar doncs, un temps, les barques tenen que fer un parc biològic per intentar doncs, que puguem tenir doncs, aquesta qualitat de peix que tenim aquí nosaltres, perquè la qualitat de peix de la zona nostra és única. Per això és el peix de la Costa Brava, és un peix que està voltat amb roques, algues, i és un peix que, la veritat, vull dir, el sabor és únic, i la consistència d'aquest peix és única.
Escolta'm, hi ha peixos que amb una mica d'escalfor, és a dir, una mica de foc, una mica de brasa, una mica del que sigui, un toc d'oli d'oliva i una mica d'all julivert, com a molt, ja està. Sí. És a dir, ja no cal més.
Sí, sí, no, vull dir, el peix d'aquí, l'única cosa que es demana del peix blau és que sigui fresc, que sigui peix al dia, el fas a la brasa, qualsevol manera de cuinar-lo, qualsevol manera, vull dir, és bo, s'ha de coure poc cuit, i que tingui doncs, la seva essència, i sobretot, això sí, el peix té que ser, el peix blau té que ser fresc. Del dia, si és del dia, excel·lent.
I aquí ara, a Sant Feliu, porteu a terme, diguéssim, dues vies. Per una banda tenim els menús de peix blau, sí, i per l'altra sí, els plats de peix blau.
Sí, o sigui, hi ha restaurants que han fet un menú, i després també si un restaurant no vol fer un menú, pot ser un plat dintre la campanya, que sobretot que sigui peix blau d'aquí, i se pot presentar doncs, com a plat o com a fer un menú. Hi ha diversos tipus a casa mateix, nosaltres hem fet un menú degustació pues, conservant molt la cuina tradicional amb uns petits detalls de cuina pues, actual. Hem recuperat plats antics. Sí, perdó.
Fes-nos una mica a la boca aigua. Què heu preparat al cau del pescador?
Doncs pues mira, tenim en principi pues, tenim anxoves marinades amb escarola i cabrons del piquillo, vinagreta de romesco, les clàssiques sardines amb escabeig de tota la vida, i després hem fet un enfilat de tataqui de tonyina amb una mandonguilla de poma per fer el contrast i el seu suc. Després el que és el brat, hem fet el llom de brat a la llauna, el clàssic suquet d'anxoves que feien els pescadors a les barques i el clàssic arròs de sardines i verdures, que és un dels plats més autèntics de la cuina ganxona.
M'agrada perquè quan pensem en peix blau possiblement, o potser només em passa a mi, però penses en sardina i anxovi, que realment hi ha molt més peix a dintre del que es cataloga com a peix blau.
Sí, vull dir, doncs, hi ha el brat, hi ha el sorell, hi ha la tonyina, hi ha el bonítol, hi ha el peix espasa, és un peix que abans era una mica rebutjat perquè era un peix barat, i ara realment doncs, cada vegada a l'alta cuina s'està utilitzant el peix blau i inclús hem lograt aquí a Sant Feliu als restaurants que nosaltres tenim peix blau tot l'any i inclús posat dintre la carta. El que és les cartes dels restaurants de Sant Feliu sempre hi trobarem peix blau.
Salvador, la gent que no conegui aquesta iniciativa, com s'hi pot apropar? Quines recomanacions hi podem fer?
Doncs mira, sabia sempre entre maig i juny pues, als restaurants de Sant Feliu pues, ens dediquem a fer aquesta campanya de peix blau i després també dintre aquesta campanya pues, fem també uns cursos de cuina que en el mercat de Sant Feliu pues, que ensenyem pues, a cuinar pues, diferents plats de peix blau. Restaurants de Sant Feliu, els dissabtes pues, fem el show cooking en el que és el mercat,
sí,
i ensenyem a la gent pues, a fer plats de peix blau i a degustar-la pues, a dintre el mercat.
Uau, és a dir que
és una manera de poder o sigui, aprofitar pues, el cap de setmana en especial, que tenim molta afluència de gent a Sant Feliu, gent de Sant Feliu, gent de fora, pues, ensenyar-los i realment davant d'ells com se cuina i com fem el que és els plats clàssics de Sant Feliu.
I que aprenguin una mica de cuina tradicional marinera també, no?
Sí, no li dic que sí. A Sant Feliu ens ha dit que ens ho agafem pues, amb molta il·lusió, el que és el peix blau. Pues, inclús, no sé per què, en Salvador és una persona que sempre s'hi ha dedicat i sempre ens ha apoyat i sempre hem tingut una ajuda inestimable d'ells dintre la campanya, que s'ho agafa amb la mateixa il·lusió que nosaltres i des de fa molts anys. Diria,
a veure, ha estat, doncs ho preguntem a en Salvador. Salvador.
Digue'm.
No, això, amb quin ànim i quines activitats, i què podem explicar a la gent que no hagi estat mai?
Mira, en principi també el show cooking el podeu trobar per streaming, perquè el fem en directe, després també el pengem al Visit Visuals, que és el web de l'Ajuntament.
Sí.
Doncs hi ha totes aquestes activitats, també aquest any no ho hem preparat, però anem a les escoles i els ensenyem a salar anxoves, perquè això és una cosa que han fet totes les famílies de fa molts anys a Sant Feliu, i perquè no es perdi, ensenyem a les famílies i a la gent en general, perquè aquí al mercat també a vegades no ensenyem, com se xalen anxoves, com es treballa, i que entenguin que el peix blau és, forma part de la nostra tradició, que a part de ser saludable, que a part de poder-se cuinar de les mil maneres, perquè el peix blau ja sabeu que és un peix, entre d'altres avantatges que té, és que és dúctil, perquè us ha explicat en Josep que ho podem fer de la manera tradicional i podem fer amb innovació, perquè es pot salar, es pot macerar, es pot fer en carpaccio, es pot fer en tàrtar, es pot fer cruixent, és a dir, hem aportat moltes maneres de treballar aquest peix i, bueno, una manera de saborejar tant la tradició com la innovació és venir que salta. Mireu, hi ha menús que no arriben als 15 euros,
sí?
I després hi ha menús de degustació, com el compleix en Josep, que té, no sé si té 7 o 8 plats, ell us ho dirà, i és tradició i innovació. I podeu degustar-lo des d'anar a un bar i demanar un plat, de lo més senzill, o demanar ja a un restaurant de qualitat com el seu una cuina molt elaborada de peix blau.
Per tant, per tots els gustos i totes les preferències una mica.
Exacte.
Salvador, t'agraeixo molt que ens hagis atès. Regidor de Turisme de Sant Feliu de Guíxols. Que vagi molt bé.
Exacte, gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, fins després. A reveure.
Molt bé, moltes gràcies.
Josep, li donarem valor al peix blau, eh? Li donarem valor. Escolta'm, s'ha acabat això d'anar sempre a marisc. Ja. Una mica de peix blau, però que és més bo.
I tant, pensa't que nosaltres ens hem atrevit a córrer a mitja Espanya, no amb gambes escamarlans o llagostes o llobarros, no, amb peix blau, amb sardines i brats, que realment han tingut molta acceptació.
Josep, t'agraeixo molt que ens hagis atès, que vagi molt bé.
Molt bé, bona tarda, moltes gràcies.
I que tinguis unes bones jornades. Fins després.
Merci, adéu, bona tarda.
A reveure, molt bona tarda. Cristina, demà més, eh?
Sí, jo crec que avui soparé peix blau.
Oh, que bo. Jo crec que unes sardines... Bueno, és igual, qualsevol...
En escabeig?
No,
a la brasa?
No, a la brasa. Tombo i tombo, tu.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A ningú li agrada que el truquin a casa a les 5 del matí. Molesta molt que m'arribis tard amb el fred que fot una hora aquí dret, però que no te n'adones que això és un suplici, no podem seguir així. Però que no te n'adones que l'amor entre els dos està tan mal ferit. Per què m'atabales donant tot el dia la teva opinió? Cal que et repeteixis amb el que penses de tots els meus actes, a veure si entens que ja sóc prou grandet per caminar solet per aquests mons de Déu, que tu ja ets prou grandeta per parar de fer el tonto i deixar fer els de més. Més val que ho deixem, que la vida són dos dies, que m'agrada el ping-pong mentre escolto pintar la llum del matí. Cal que ho deixem, que la vida són dos dies, que m'agrada el ping-pong mentre escolto Pink Floyd a la llum del matí. Que m'agrada el ping-pong mentre escolto Pink Floyd a la llum del matí. Ja portem dos mesos des que vas marxar i no sé res de tu. Com a mínim podries agafar-me el telèfon, que començo a inquietar-me, tinc ganes de sentir-te. Només et demano que parlem un moment per sentir-nos la veu, que segur que també tu estaràs impacient per saber sobre mi. Estic poc a casa perquè està molt trista i li falta color, que el meu llit se'm fa gran, que les nits se'm fan llargues, que no dormo mai bé, el capçal que em grinyola, em revolco amb neguit, la teva nevera feia molt menys soroll. I quan el
esmorzo, suposo, el 324 per no sentir-me sol. Més val que tornem, que jo sé que m'estimes i que encara no he rentat el teu mocador groc per sentir-ho.
Bona tarda, són les 7.